COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La dimensió de Sant Jordi, una jornada especial que contagia alegria mitjançant la rosa i el llibre, rècord absolut de vendes, té la seva caducitat, bé, com tota la vida. Es podem contagiar al llarg dels dies. I avui s'ha de tornar a la Catalunya real amb els seus problemes per buscar millores i solucions. Bon migdia, sóc Sergi Tor, i encara amb l'olor de la rosa i de les pàgines noves que continua, ahir ja explicàvem una notícia que necessita una atenció prioritària, per inèdita i perquè revela que hi ha un problema de magnitud. Ens referim a la policia permanent a les escoles, als centres de secundària. La Generalitat posa en marxa aquest mes un pla pilota per incorporar agents de Mossos d'Esquadra dins dels instituts amb l'objectiu de reduir la conflictivitat i reforçar la prevenció. La mesura arriba en un context d'augment de casos de violència als centres educatius. Aquest curs ja s'han registrat a més de 5.000 incidències entre assetjament, agressions o violència masclista. I 6 de cada 10 docents asseguren haver patit alguna agressió. El pla preveu desplegar agents de paisà sense arma, home, sol faltaria, inicialment amb una tretzena d'instituts que es troben ubicats a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental i que s'estendrà a altres zones com l'Osona, l'Urgell i l'Alta Ribagorça. Recordem, no són visites puntuals de la policia, sinó que tindran presència estable durant tota la jornada lectiva. La pregunta és: què està passant a les aules? Hi ha més conflictivitat a que abans, o és que ara es compte i abans no? Recordem que aquesta mateixa setmana, el passat 20 d'abril, va fer 11 anys de l'assassinat del professor Abel Martínez, de 35 anys, quan un nen d'únicament 13 li va disparar una ballesta en un institut de Barcelona Ciutat. El menor va quedar, per cert, sense condemna, al ser inimputable per edat. Cert, és un cas molt extrem. Va passar fa 11 anys i, afortunadament, no s'ha tornat a repetir. Però també és una veritat que la dada de 5.000 incidències en aquest curs escolar és inassumible. Anem a consultar veus autoritzades. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, Sergi.
Què diuen els professors consultats per aquesta emissora davant d'aquesta situació a les aules, Mar?
Doncs Andreu Navarra, del sindicat Professors de Secundària ESPEC, afirma que el problema és real a les aules, des d'assetjament verbal fins també assetjament físic, arribant al punt on es troben ara d'haver de comptar amb policia, amb Mossos d'Esquadra a les aules.
El que és evident és que les agressions, les verbals, els cops de puny, les empentes, les amenaces, amenaces de mort fins i tot, els assetjaments van a més. I temes que aquí no citaré, que jo he vist, que ho hem vist, que existeixen. Però clar, posar-se a fer sensacionalisme no cal, no? Vull dir, el problema hi és. El problema es reconeix en tant en quant s'envia policia.
Però és la solució enviar Mossos d'Esquadra? Aquesta és la pregunta que ens plantegem avui, i des del sindicat opinen que no, que tot s'ha de tractar des d'una altra vessant, la vessant jurídica.
Quan hi ha un tema d'assetjament o temes ja realment lletjos, qui ha de marxar és la víctima, qui ha de canviar de centre és la víctima. Llavors aquí hi ha impunitat amb els insults i amb les agressions, i ens sembla que enviar policia no és la solució. La solució, com sempre, és la solució democràtica, la solució del seny. És a dir, que si una persona fa una agressió o no deixa viure els altres, hi hagi conseqüències jurídiques.
Navarra també explica un cas concret on precisament un professor ho va haver de patir en primera persona i les culpes van ser més aviat cap a ell que no pas cap a l'agressor.
Tenim el cas d'una persona que va separar una baralla, va posar la mà a sobre d'un noi que estava atonyinant un altre i li va caure un expedient. Clar, un expedient al professor. O sigui, torna a ser aquesta lògica kafkiana, aquesta mena de nihilisme antiprofes que presideix la vida política de la Generalitat i que nosaltres no entenem. Nosaltres el que creiem és que hi ha d'haver, primer, autoritat a l'aula, però no autoritarisme, sinó autoritat perquè hi pugui haver convivència a l'aula. L'autoritat ha de ser del docent, no de la policia.
I és aquí, Sergi, on s'obre el debat de fons si la presència policial és una mesura provisional davant d'una realitat que s'ha desbordat o bé el símptoma d'un sistema que necessita reformes més profundes. Les dades són clares, però les solucions no tant. Entre la prevenció, l'acompanyament educatiu i la resposta legal, el repte és trobar l'equilibri perquè les aules tornin a ser espais segurs sense convertir-les en espais vigilats. Seguirem, per tant, pendents d'aquest pla pilot i, sobretot, de si realment s'aconsegueix reduir una conflictivitat que avui preocupa i molt a tota la comunitat educativa.
Gràcies, Mar. Bona tarda.
Gràcies.
Som ara al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Jordi Busquet. Professor, bon dia.
Bon dia, bon dia.
La conflictivitat a l'adolescència està augmentant, sempre ha existit, ara se'n parla més. Quin seria l'escenari actual, professor?
Aviam, en general el conflicte i la violència ha estat sempre present, no?, entre els joves. El que passa que en l'escola tradicional, per exemple, hi havia un sistema d'autoritat molt rígid, i inclús a vegades hi havia centres que utilitzaven càstigs i sancions molt dures, i per tant podríem dir fins i tot que hi ha una certa violència institucional, no? En la situació actual, jo crec que estic generalitzant, potser a vegades s'han invertit una mica els termes, no? La institució cada cop és més oberta, més tolerant, però en canvi a vegades hi ha com una certa violència que sorgeix de baix, no? I això posa en risc l'autoritat del mestre i crea a la institució una dificultat objectiva per a realitzar la seva labor pedagògica, no? És a dir, en el moment que el mestre ja no és una figura d'autoritat i no té l'admiració i el reconeixement ni dels estudiants, ni de les famílies, ni dels pares, etc., aleshores jo crec que les coses es poden complicar. No estic dient que això passi a tots els centres, ni molt menys, però en algunes zones potser una mica més conflictives o on ha arribat, per exemple, molta immigració i que s'ha de fer un esforç i s'han de dedicar molts recursos per poder atendre una gran diversitat de perfils, doncs jo crec que hi pot haver-hi conflictes importants. Però a mi em consta que sí que hi ha alguns instituts en barris on hi ha més pobresa o hi ha més immigració, on es concentra en conflictes d'aquesta mena. I em consta perquè tinc coneguts que són professors i m'ho expliquen.
I aleshores, davant d'aquesta situació que vostè confirma, com considera d'oportuna o no que hi hagi una presència policial de paisà en aquests centres educatius?
Aviam, aquesta presència, per mi, és l'expressió d'un fracàs. Ni el sistema pedagògic ni les autoritats educatives han sigut capaços d'establir un ordre i una mínima disciplina per poder treballar en condicions en aquests centres. Quan has de recórrer, no, a l'autoritat de la policia, vol dir que alguna cosa ha fallat. No obstant, no vol dir que no sigui necessari, perquè potser en alguns casos cal que hi hagi algun tipus d'autoritat per posar límits. L'educació, per molt obert i liberal que siguis, en els nois i les noies i els nois adolescents i els infants, per descomptat, els hi has de posar límits. Hi ha coses que poden fer i coses que no poden fer. I, a més, les coses que poden fer les han de fer d'una determinada manera. I hi ha sancions. O, per exemple, si ells fan un exercici i està malament, el suspenen. Si no assisteixen, suspenen, etc. El problema, quan hi ha conductes agressives o expressions d'intolerància, jo crec que és greu, perquè és que això impossibilita o dificulta molt el treball pedagògic bàsic I, per descomptat, fa que la convivència i l'ambient en determinats espais sigui bastant irrespirable.
Professor Jordi Busquet, professor de Sociologia de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, li agraeixo la seva presència aquí i el seu temps i les seves explicacions al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, professor. Bon migdia.
Gràcies. Bon dia.
Bé, doncs, hi ha un problema de conflictivitat, és real, i per tant la prevenció és les policies de paisà, en aquest cas als instituts. Tant de bo hi hagi aquesta tasca preventiva i aquesta xifra inassumible de les 5.000 incidències en aquest curs vagi caient espectacularment, perquè la xifra és preocupant. Continuem al migdia de COPE Catalunya, anem ja tot seguit a servei. Som divendres, a portes del cap de setmana. I el temps, doncs, serà estable al llarg dels pròxims dies, amb sol a gran part de Catalunya i tronades i tempestes al Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida. Avui, com dèiem, predomini del sol, tot i que hi ha núvols a les Terres de l'Ebre que a la tarda s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona i l'interior de Lleida. I atenció, al Pirineu de Lleida, és a dir, a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars, Ribagorça i Alt Urgell, hi haurà tempestes aquesta tarda, importants, entre 10 i 15 litres, però seran tempestes que aniran en augment tant dissabte a la tarda com diumenge a la tarda. Aleshores, hi haurà registres superiors als 20 litres. Actualment, a temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 17 graus, Tarragona 18, Girona 21, Lleida 22. Pel que fa referència al Principat d'Andorra, hi ha 14 graus de temperatura. Com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya? Fina Areca, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant els principals accessos a Barcelona, on hi ha diversos trams de retencions, a la C58, a Ripollet en sentit Sabadell, aturades, i també entre Sant Quirze i Sabadell en sentit Barcelona, més endavant a la mateixa C58, i a la C33 aturades entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes, aturades a la ronda a dalt, a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i més endavant a l'altura de la carretera d'Esplugues, 3 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat. També complicacions a la C32 als Arenys de Mar, on hi ha només un carril obert arran d'un accident que provoca retencions en sentit nord des de Sant Vicenç de Montalt. També destaquem i acabem situats a la C14, a l'altura de Reus, on hi ha totalment tallada la calçada pel camió que hi ha variat en aquest punt i es desvien els vehicles per la Nacional 240. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Optimisme. El govern de la Generalitat i el govern central, tots dos socialistes, asseguren que el pla de xoc contra la multireincidència comença a donar resultats. Menys delictes, més judicis i més pressió sobre els reincidents. En concret, s'ha reduït a fins a un 40% els delictes de multireincidents en transport públic i autopistes, i la celebració de judicis ràpids també s'ha reduït amb el seu termini en 5 mesos. Hi ha motius per aquest optimisme, Yolanda Canales?
Sens dubte, Sergi, tenint en compte les dades que s'han presentat avui, i és que Catalunya ha registrat una davallada dels delictes en aquest inici del 2026. Segons el president de la Generalitat, Salvador Illa, els delictes han disminuït un 8% en l'àmbit físic i gairebé un 3% en el digital, respecte a les mateixes dates de l'any passat. Aquestes dades s'emmarquen dins el pla de xoc contra la multireincidència, una estratègia conjunta entre la Generalitat i l'Estat que combina més recursos judicials, canvis legals i acció policial més intensiva. Illa defensa que els resultats indiquen un canvi de tendència.
Estic comparant inici del 26 amb inici del 25. Reducció de delictes físics, un 8%, reducció de delictes en l'àmbit digital, un 2,9%. Això vol dir 9.000 delictes menys en només 2 mesos. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La multireincidència també està baixant de manera molt important, i això és una gran notícia, ja que incideix de manera directa a la percepció de seguretat de les persones.
Un dels pilars del pla ha estat reforçar la justícia. Això ha permès reduir de manera notable els terminis dels judicis en 5 mesos, sobretot en delictes lleus, que són habituals en casos de reincidència. I l'objectiu és clar, que la resposta judicial arribi més ràpid i sigui més efectiva. En paral·lel, també s'ha intensificat la pressió policial amb iniciatives com el Pla Campai, centrat a detectar i actuar directament contra els delinqüents reincidents. I s'ha incidit en àmbit públics com les autopistes i el transport públic. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquesta estratègia ja està donant fruits.
Hem aconseguit reduir en els primers mesos d'aquest any un 40% l'activitat dels delinqüents multireincidents. Hem declinat el Pla Campai, l'hem declinat allà i davant d'aquelles tipologies delictives que especialment ens preocupen, per exemple, les que es donen en l'àmbit de les principals infraestructures, AP7. Estem desplegant el Pla Campai Pista, que permet una reducció del 37% de la comissió de delictes durant el seu desplegament. Ara també l'estem portant al transport públic, especialment als autobusos.
A més, l'augment de recursos i la coordinació entre administracions s'ha traduït en més condemnes. Les sentències contra multireincidents han crescut de manera significativa l'últim any, un 40%. I aquí també està una de les qüestions fonamentals. S'havia fet especial incidència en l'àmbit policial, s'havia aconseguit detenir més persones, però això al seu torn també havia creat un coll d'ampolla en l'àmbit judicial que ara s'està resolent.
I aquesta setmana d'abril ha estat la setmana de les grans cues davant de les oficines d'atenció ciutadana dels ajuntaments de Catalunya. Cues a Hospitalet, Grandioses, a Tarragona, a Lleida, a Badalona, a Salt, a Barcelona Ciutat. Les cues, curiosament, no han estat a les oficines de Correus o de Seguretat Social habilitades per presentar la documentació per la regulació extraordinària d'estrangers. Les cues han estat a les seus municipals per l'informe de vulnerabilitat, la improvisació del govern central i la falta de suport als ajuntaments. A Catalunya, la majoria d'ajuntaments estan governats pel PSC i, per tant, veus contràries amb aquesta improvisació del govern central poques o gairebé ninguna. Això sí, sorprèn molt que 5 dies després d'aquestes cues, el que ha dit aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Què és el que ha dit Yolanda Bernal?
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu comprensible que els primers dies hi hagi molta gent fent cua per fer aquests tràmits vinculats a la regularització extraordinària, tot i que les cues es mantenen encara a dia d'avui.
Tots sabem que aquest procés s'allarga fins al mes de juny, fins al 30 de juny, però és normal, és humà, és comprensible que en els primers dies hi hagi hagut molta gent, moltes d'aquestes persones migrades sense estar regularitzades, que vulguin obtenir ja els papers de forma immediata. S'ha d'entendre perfectament i, per tant, nosaltres el que estem és atenent aquestes persones i durant els propers dies també reavaluarem si és necessari ampliar i reforçar encara més els serveis d'atenció a aquestes persones.
En una atenció als mitjans, Collboni ha reiterat que els propers dies l'Ajuntament de Barcelona ampliarà encara més els seus serveis amb l'objectiu que ningú quedi sense atendre. Així ha dit que en els propers dies s'avaluarà si és necessari reforçar aquests serveis.
Clar, alcalde, si és humà, és comprensible i és lògic que aquestes persones vulguin l'informe de vulnerabilitat per presentar la documentació. El que no és humà, no és comprensible ni és lògic és que hagin d'estar hores i hores al carrer, sinó que s'haguessin adequat les mesures necessàries perquè hagués hagut agilitat. Potser depenia del govern central, estaríem d'acord. Potser el govern central hagués hagut de reforçar i d'ajudar els ajuntaments, però el que no és humà és passar hores al carrer o fins i tot dormir al ras per aquest document municipal. I ja que parlem de Barcelona, anem ara als carrers de la capital catalana perquè ahir per Sant Jordi pregunta de milers i milers de persones: què hi ha a l'aire? Què estem respirant? Resposta: fruit de plàtan, que causa molèsties a gola i ulls, tot i no patir l'al·lèrgia primaveral. El fruit de plàtan és una infrustentència, és a dir, una agregació de petits fruits que es concentren formant una mena de bola o pilota típica dels plataners. Ahir el vent va beneficiar la seva molesta distribució per als carrers de la ciutat. Marxem hores d'ara a Barcelona Ciutat, als carrers. Com està l'aire avui? Guillem Castro, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Hem anat al centre de Barcelona, on encara cauen aquests fruits del plataner tan molestos. Aquest fenomen, habitual entre finals d'abril i juny, es produeix quan els petits fruits del plataner es disgreguen i volen gràcies al plomall que incorporen. Per a molts vianants, la sensació era gairebé insuportable. Escoltem el testimoni de la Paula, que a més era al·lèrgica.
Pues yo soy alérgica al polen y pues lo noté mucho porque como llovía literalmente polen, pues me picaba un montón la nariz, tuve mucha tos durante todo el día y luego cuando llegué a casa, bueno, pues tenía el pelo lleno, toda la ropa y eso, estaba literalmente en el aire. Sí, yo la verdad es que quería ya llegar al bus para irme a mi casa porque es que llovía, o sea, no había ni un sitio en el que no había y encima con el viento ibas caminando y se te metía todo en los ojos.
No cal tenir al·lèrgia per patir les conseqüències d'aquestes restes vegetals que omplien l'aire. La Blanca, una altra ciutadana que passejava pel centre, explica així la seva experiència.
A ver, yo me tragaba las plantitas, me metía en los ojos, tenía el pelo lleno de polen. La verdad es que a mí sí que me molestó mucho. Había muchísimo por todos lados, parecía que llovía polen.
Tot i les molèsties i la picor als ulls, els experts recorden que aquestes llavors grugoses no s'han de confondre amb el polen de l'arbre, que és molt menys visible. Una anècdota més en una jornada massiva on per un dia el plàtan ha volgut competir amb l'olor de la rosa.
Gràcies, Guillem. Anem cap a publicitat. Després tornem. Amb 85.000 persones que esperen actualment a Catalunya poder examinar-se del carnet de conduir. Parlem d'aquest tema aquí al migdia de COPE Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Que la economía mundial sigue conteniendo la respiración mientras las reservas de combustible siguen bajando y el suministro sigue sin reanudarse.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Somos ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la costilla de cerdo a 4,79 € el kilo, hasta el 26 de abril.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegura Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Eric és un jove d'Agramunt, comarca de l'Urgell, i aquest matí ha vingut a la ciutat de Lleida per fer pràctiques de l'examen del carnet de conduir. La setmana que ve per fi s'examina, ja té ganes, i també els nervis propis d'un examen que sempre és decisiu. Suspendre implica renovar papers i incrementar també el cost econòmic com a mínim i, a més, esperar ara més temps perquè puguis tornar a examinar. Eric confirma a migdia de COPE Catalunya aquest temps que hi ha hagut d'esperar.
Vaig acabar la teoria fa, jo crec que farà uns 3 mesos, una cosa així. 3-4 mesos, una cosa així, aproximadament. Però clar, acabes la teoria i t'han de trucar de l'autoescola per a veure si tenen plaça i els dies que et va bé tu i a l'autoescola i a veure. I quan compagines els dies, doncs llavors ja pots començar a fer pràctiques i pots començar a fer coses ja. Per el que tinc entès, ja hi ha molta espera de l'examen i per fer les pràctiques, però bueno, a veure, amb paciència tot es fa.
I aquest temps és vital en oportunitats. Hi ha feines esperant, on el carnet de cotxe és indispensable per poder accedir al mercat laboral. Eric està en aquesta situació.
Per treballar m'aniria bé, perquè ja vaig parlar amb d'això i, clar, el carnet el necessito, el carnet. El vull ja per treballar i d'això i, a veure, no l'he perdut, però sí que estan esperant que tingui el carnet i per, a veure, quan tingui el carnet començar l'empresa i anar fent.
Segons et denuncien, l'Associació d'Autoescoles de Catalunya, hores d'ara hi ha 85.000 persones a Catalunya que estan esperant poder examinar-se del carnet de conduir. La causa principal sempre és la mateixa, la manca d'examinadors de trànsit, un dèficit estructural que arrossega el sistema des de fa més d'una dècada. I això afecta de ple als alumnes, que estan esperant, com hem escoltat, però també a les pròpies autoescoles. Han tancat un 11% de les autoescoles catalanes en els últims 5 anys. Una vuitantena de centres a tota Catalunya. Marxem ara al migdia de Cope Catalunya d'Andorra per buscar també una veu de què és el que està passant. Saludem a un dels examinadors de trànsit, en aquest cas de la ciutat de Lleida, però que té la situació similar a Tarragona, Girona o Barcelona. Fernando Ojeda, benvingut al migdia de Cope Catalunya. Bon dia.
Buenos días.
Bien, ¿qué está pasando en Lleida? ¿Qué retrasos hay en estos momentos en Lleida para examinarse del carnet, Fernando?
El problema a nivel DGT como organismo del Estado Nacional es casi generalizado, es un fallo estructural, estamos pocos examinadores y en Cataluña se suma el hecho de que la mayoría de la gente que opositamos somos procedentes de otras comunidades autónomas, es decir, no venimos de Cataluña, puesto que en Cataluña un puesto de nuestra categoría se cobraría más tanto en la administración local como en la administración autonómica, con lo cual la gente de aquí prefiere opositar a esos cuerpos y la gente que venimos somos gente de fuera. Entonces, se unen esos dos matices, que hay poco personal en general y que además los que venimos somos gente de fuera, con cargas y este tipo de cosas.
Tú me has dicho que vienes de La Rioja, ¿no?
De La Rioja, sí, pero estoy afincado, ¿eh? O sea, yo he echado raíces aquí, soy de los que, si no se complica demasiado la cosa, pienso jubilarme aquí. Me siento bastante integrado en Lleida Capital y en la jefatura y mi intención sería jubilarme aquí. Pero claro, tienen que ponérmelo fácil. Tiene que haber un buen ambiente de trabajo, tienen que cesar determinadas presiones que tenemos a la hora de examinar o a la hora de trabajar. Y en general es eso, es que estamos muy presionados por estas cifras, estas listas de espera. Al final es una pescadilla que se muerde la cola. La Asociación de Autoescuelas presiona a nuestra jefa nos presiona a nosotros y al final esta rueda por algún sitio estalla.
Pero claro, sí. Tú no puedes hacer más de lo que esté en tu trabajo, ¿no? Tienes que examinar, hay un tiempo límite.
O sea, hubo una huelga hace unos años en la que se estableció que el límite de pruebas para examinar por cada examinador era de 12 alumnos diarios, hablando de coche. Si son camiones es alguno menos. Y eso se está cumpliendo porque eso está protocolado así y no se puede salir nadie de ese guión. Las presiones vendrían del hecho, por ejemplo, del disfrute de nuestras vacaciones o permisos o asuntos propios. Es decir, no tenemos disponibilidad para conciliar nuestra vida familiar y personal. Estamos muy sujetos a la coletilla necesidades del servicio. Como aquí las necesidades del servicio siempre a ojos de nuestra jefa son acuciantes, pues disfrutar un día de fiesta es poco menos que pretender que el cometa jale y pase esa noche por tu casa. Es muy difícil. No puedes pedir un día con una antelación mínima de 17 días, no puede ser en periodo de verano, no puede ser en determinados puentes. Es decir, jolín. Estamos muy presionados en eso. Como hay falta de personal, o sea, tú en una empresa pues tendrías derecho a disfrutar tus días porque hay personal de sobra. Aquí no van a coger a nadie para sustituirme a mí si yo disfruto una semana más de vacaciones en verano.
Y pues, a corto plazo,
al final son...
Sí.
Dime.
No. ¿Y a corto plazo ves solución o la solución es quien tenga prisa irse a matricularse a Cuenca?
A ver, a corto plazo, aquí en Lleida, el propio Raúl Viladrí, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Cataluña, dijo que el número de examinadores está más o menos, o sea, que seríamos los que mejor dimensionados estamos al tamaño de la población. O sea, aquí en Lleida se da una paradoja. La plantilla correspondería al número de ciudadanos de la provincia de Lleida. El tema es que aquí tenemos un problema que son las bajas. O sea, yo soy uno de los examinadores que estamos de baja, pero ahora mismo están otros dos, mínimo. Entonces, de una plantilla de 9, 3 es un 33%. Si esa gente que estamos de baja estuviéramos calificando, pues hombre, la bolsa de gente por examinar no la vamos a quitar en un mes. pero obviamente el ritmo al que examinaríamos sería mucho más alto.
Claro, y la situación también es muy complicada en Barcelona, en Tarragona, en Girona y aquí en Lleida, en esta paradoja que tú estás hablando, ¿no? Veremos. La petición y lo que es la queja está encima de la mesa, la presión también, y a ver si hay más personal, que sería la solución. Pues hemos escuchado ya las quejas y la situación. Fernando Ojeda, examinador de tráfico en Lleida, gracias por estar aquí al migdia de COPE Cataluña. Buen migdia, Fernando.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de expresar pues el parecer que yo tengo, que es una opinión es discutible, pero que me habéis abierto esa puerta. Muchas gracias.
I ara volem saber també quina és l'opinió de les autoescoles. Com dèiem, han tancat un 11% de les autoescoles a Catalunya. En els últims 5 anys, una vuitantena de centres han baixat la persiana. Què és el que diuen les autoescoles, Yolanda Canales?
El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladric, situa l'origen del col·lapse en decisions que remunten al 2013. Des d'aleshores, la combinació de menys personal i una reducció en el nombre de proves diàries ha fet créixer la llista d'espera de manera sostinguda. Tot i que s'han creat noves places, moltes no arriben a cobrir-se. Segons el sector, el problema és també d'arrel, manca atractiu i poca estabilitat de places.
La gent de Catalunya doncs, no té aquesta cultura opositora i s'oposita al cos de la Generalitat de Catalunya i per por suposo que si aproves l'oposició se't poden enviar al rest del territori. I la inversa, gent de Sevilla, Andalusia, Extremadura, d'on sigui, que ens l'envien a Catalunya i un cop els hi han assignat plaça o renuncien a ella o venen i agafen la baixa o al primer concurs de trasllat que fan marxen al seu territori.
I aquesta situació, ja ho deies, té conseqüències directes per als alumnes que poden esperar entre 3 i 4 mesos per examinar-se amb el sobrecost econòmic que això implica, però l'impacte també és molt notable en el teixit empresarial del sector.
Des de l'any 2021 fins a l'actualitat han passat aquests 5 anys, un 11% de les autoescoles catalanes han tancat. Són 79 autoescoles que han hagut de tancar la persiana i no per falta d'alumnat, sinó per falta de resposta de l'administració i deixar-los treballar.
A més, aquest col·lapse està limitant oportunitats laborals per a molts joves que necessiten el carnet de conduir per accedir a una feina. Amb tot, ens quedem amb la nota positiva. El sector defensa la qualitat de la formació a Catalunya amb percentatges d'aprovats superiors a la mitjana estatal.
Gràcies, Yolanda. Per tant, bons conductors i conductores som. Hem parlat sempre molt amb aquest programa d'energia, del preu, de la guerra d'Iran-Estats Units, com ens està afectant. I volem avui posar informativament el que ha passat a Salt, a Girona, on l'Institut Català de l'Energia i la Fundació Europass de Olot han presentat una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. Nòmada Energètic és una iniciativa adreçada especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines per explicar-nos d'una banda com se pot ser més eficient a les seves llars i reduir l'import de les factures i d'altra banda entendre millor aquestes factures. El patró de la Fundació Europass, Jordi Güell, diu que s'ha d'explicar millor la energia fora dels conductes habituals.
És que hem de sortir de les oficines administratives i hem d'anar al carrer i per tant ajudar la gent a entendre coses que moltes vegades no entén i que tampoc es planteja anar a l'administració perquè li expliquin. Per tant, el que fem és variar el circuit. És nosaltres anar a trobar la gent i dir-li, escolti, vostè entén la factura de la llum? No, no l'entén, doncs li explicarem. Vostè sap què és una comunitat energètica? Doncs no sé què és, doncs li explicarem què és, no?
Doncs és important, perquè hi ha moltíssima desinformació respecte a la nostra energia, un tema vital per a la nostra supervivència i a vegades per comoditat. En aquest cas sempre anem a les grans empreses sense fer les preguntes que hauríem de fer per a qualsevol contracte essencial que fem amb el nostre dia a dia. Per aquest motiu, es demana també que sigui el propi govern de la Generalitat a qui vagi a explicar aquestes situacions, ja que moltes vegades la ciutadania doncs, no disposem, i això és cert, d'aquesta iniciativa d'anar a buscar les respostes. L'energia és clau, la creació de cooperatives i també l'impuls de les energies renovables, que sempre estem tenint aquí, que seria la desconnectar-nos de la dependència de l'energia fòssil. Europa no és productora d'aquesta energia fòssil i aleshores depèn d'altres punts del món, que quan entren en conflicte significa un increment de preu, a la vegada un increment de la inflació i un increment de tots els preus. Per davant hi ha moltíssim de camí a recórrer. I aquí, al migdia de COPE Catalunya, ho continuarem explicant.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I amb 9 minuts arriba la nostra cita diària cada migdia d'Esports Cope. Aquesta ració d'esports que sempre ens va molt bé. Joan Batllori, benvingut. Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
I et deixo aquí el micròfon blau, però abans estem ja en portes d'una nova jornada de Lliga, cada vegada més interessant. Perquè això s'acaba, Joan.
Doncs sí, entrem ja ara sí en la recta final del campionat i tothom s'està jugant coses i ha obert encara la lluita pel títol, encara que el Barça ho porta molt bé i s'està posant molt emocionant també la lluita per evitar el descens. Queden només 6 partits perquè s'acabi la Lliga i en la batalla pel títol tenim avui Betis-Real Madrid a la Cartuja i demà el Barça visitarà el Getafe, primer partit sense Lamin Yamal. Recordo que entrem a la jornada amb 9 punts d'avantatge del Barça sobre el Real Madrid. Escoltarem a Flick, que està finalitzant ara la seva roda de premsa prèvia al partit, monopolitzada pràcticament per la lesió de Lamine Yamal. Escoltarem també a Bordalàs, el tècnic del Getafe. El Barça tindrà les baixes per demà, a més de la baixa de Lamine Yamal. Eric García està sancionat i Flick ha confirmat que no arriben de moment ni Marc Bernal ni Rafinha. Parlarem també de l'Espanyol, que se li està complicant la cosa. Va caure ahir al camp del Rayo 1-0, gol de Camell al minut 87, just abans Quique García va fallar un penal i Pere Milla una oportunitat molt clara per avançar a l'Espanyol. Encadena l'Espanyol 15 partits sense guanyar, està 12è a 5 punts del descens i dilluns toca rebre el Llevant, que és penúltim. En una situació similar està el Girona, que té els mateixos punts que l'Espanyol. Demà visita el València a 6:45. Girona 38 punts, València 36 en aquesta lluita també. El Barça femení, que viatja a Alemanya per jugar demà partit d'anada de les semifinals de la Champions al camp del Bayern a 6:45 de la tarda. Encara no ha entrat a la llista de convocats Aitana Bonmatí. En bàsquet, partit terminal pel Barça aquesta tarda a 7:45 a la pista del Mónaco. És la final del play-in. Si guanya, passa als quarts de final de la competició. Si perd, s'ha acabat la història i tenim també aquest cap de setmana Gran Premi d'Espanya de motociclisme al circuit de Jerez. Marc Márquez, que buscarà retallar distàncies amb Bezzecchi, que de moment ha guanyat les tres curses.
Que interessant és tot, Joan. Em quedo. Et deixo el micròfon blau. 3:05 és el teu torn.
Per aquí em quedo, Sergi. Gràcies.
Ara en línia COPE, 3 de la tarda, inici de Pilar García Muñiz, 3:05, Esports COPE, en Joan Batllori.